Sota les Jambordes, un programa que aprofundeix en l'àmbit de la cultura. Sota les Jambordes descobrirem els tresors de les lletres, de l'art, del coneixement, de la mà dels seus protagonistes. Sota les Jambordes, entrevistes i converses amb Conxi Sánchez.
Molt bon dia, ens tenen un nou programa de Sota les Jambordes i avui ens introduïm en el coneixement o ens submergim en el coneixement. I quan parlo de coneixement, gairebé sempre vol dir que estarem aquí parlant de la Universitat Popular de Caldes de Montbui. Per això avui ens acompanya Norbert Froufe, membre del grup impulsor de la UPCM, per no repetir tant, de la Universitat Popular de Caldes de Montbui. Que igual. I també la Pilar Mèlic, que és membre del grup docent i de tots aquests membres que aquest quadrimestre doncs teniu preparades tota una sèrie de propostes de les quals parlarem ara.
Hola,
benvinguda.
Tal? Gràcies.
Val a dir que la Pilar, vull dir, crec que ja està en altra ocasió aquí en el programa i crec que ja tothom el coneix i sap que és grafòloga.
Exacte.
O ser professional de la grafologia.
Exacte.
I també doncs d'això en parlarem.
D'acord.
Justament que és el curs que enguany o aquest quadrimestre, de fet d'aquí a pocs dies es començarà, no? Uh-huh. I que en aquesta ocasió la grafologia, perquè tu ja has fet d'algun curs a la universitat, però en aquesta ocasió és una mica diferent. I d'això també parlarem ara. No avançaré ara ja més, perquè si no ja no em quedaria després res més per parlar en el programa. Bé, a veure, Norbert, comencem per tu. Quines sorpreses ens depara aquest nou curs de la Universitat Popular de Caldes de Montbui?
Bona tarda. Bona tarda, vull dir, no sé,
són maneres de dir, no? Perquè, sí. Clar, és bon dia.
És bon dia, sí. Doncs, mira, la primera sorpresa és el retorn a la presencialitat.
Aquesta és una
que gran... la teníem...
És una molt bona notícia.
Ben perduda. Sí, sí, i aquesta seria la sorpresa principal.
Bueno, sorpresa, més bé notícia, no?
Notícia,
de fet, exacte, sí. El curs anterior es va haver de fer, gairebé tots els cursos eren online. Pot ser que al final algú es va poder fer de manera presencial perquè també eren poquets i, bueno, i permetia que hi hagués una distància, no?
Sí.
Però en aquest podríem dir que gairebé tots... perquè pot haver-hi alguna que tu explicaràs de que també sí. Que podria ser també com una mica híbrid, no? Però en principi, principi és tot presencial.
Sí, és tot presencial, tret d'un curs que la part teòrica serà telemàtica i el que acordi cada professor, cada professora amb l'alumnat, perquè també alguna cosa hem après del temps de la pandèmia i és que el tema telemàtic en algun moment pot ser útil, no? Bé, aquesta és la satisfacció més gran, el retorn a la presencialitat, perquè per nosaltres és important la creació de comunitat des de la universitat i és cert que ha estat difícil aquest temps. Bé, el professorat en bona mesura és el professorat que s'ha anat consolidant en l'equip docent al llarg d'aquest temps amb alguna incorporació nova, diguéssim, d'aquest any, com podria ser el curs de la Sara Montesinos de fronteres d'ahir d'avui, que seria, diguéssim, la novetat principal respecte a la incorporació de nou professorat i nous cursos a la Universitat Popular. Per la resta, el professorat va variant el contingut de la seva especialitat i bé, si després convé, doncs ja parlaríem dels cursos en concret.
Mm-hmm. Aquesta seria, o sigui, tal com has comentat, la primera gran notícia és la presencialitat. Segona, són 10 cursos, poden dir que també, bueno, és una mica el que acostuma a oferir també la universitat. Estem sempre sobre els 10, 8, 10, 12, com a molt, no?
Sí.
A banda, també has dit de que o sigui, se consolida, podríem dir que hi ha un equip docent que està consolidat?
Sí. Sí, sí, realment. De fet, dels 10 cursos hi ha 9 persones, 9 professores i professors que repeteixen intervenció a la Universitat Popular, no necessàriament curs, com és el cas de la Pilar, que ja explicarà el curs d'aquest quadrimestre, no? Que dins del seu àmbit de grafologia és diferent, i així amb altres cursos que són, entre cometes, nous, proposats per professorat de la Universitat Popular, i algú que repeteix d'altres anys. Hi ha una mica de tot.
Per exemple, cursos que repeteixen i s'han fet altres vegades, vull dir, podríem dir que s'han fet totes les edicions, que aquesta serà la 5a edició de la universitat, quan a cursos, clar, com, si parlem del 2018, que es va fer un primer quadrimestre, perquè com va començar el segon cap al mes de març, febrer, març, no? Febrer del 2018, sí. I en aquella ocasió hi havia un quadrimestre només, després 2018-2019, 2019-20, el 20 ja quedaria sí. A mitges, però bueno, es va poder acabar,
sí.
I el 2021, que també hi va haver el segon quadrimestre, que va ser l'any passat, i justament que van ser cursos tots online, no?
Sí, sí, amb un gran esforç de part del professorat i també de l'alumnat. I els cursos estaven plantejats per mantenir viva la flama de la Universitat Popular, i la veritat és que amb aquest esforç de part de tothom van ser cursos prou dignes i vam quedar força
contents. I es van poder acabar bé el que és el curs, precisament.
Sí, 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 sí.
Justament la cloenda es va poder fer presencial també, no? La cloenda del curs del 2021,
sí.
Aquella que estava... Sí. Més que res perquè vaig assistir a l'acte, no? I anava de les bruixes, no? Que la va fer una de les professores també de...
Sí, sí, Mercè Borràs.
Mercè Borràs.
Sí, sí. Bé, al final vam recuperar alguns espais de presencialitat amb aquells condicionaments de distància i de més, però va ser com un reiniciar la dinàmica habitual. Va ser gratificant, sí.
De fet, avui, que és divendres, pot ser que per la cultura anirà molt bé, no? En el sentit de que es permetran, vull dir, els espais culturals, parlem de teatre, vull dir, aforament del... I en aquest cas a la universitat pot passar el mateix, no? Aforament del 100%.
Sí.
Amb la seguretat que calgui,
sí, sí.
Però vull dir, es permetrà aquest aforament, que això de cara a la Universitat Popular també anirà molt bé, sobretot si s'apunten moltes persones a fer els cursos, que això és també el que interessa.
Clar, una altra cosa és després a nivell personal el que consideri cada persona, no? Perquè una cosa és obrir la normativa i una altra recuperar vitalment la normalitat, no? Però vaja, esperem que sí, que les persones que estaven vinculades la oferta de cursos els resulti atractiva, i altres persones que la coneguin de bell nou també ho vegin així i s'inscriguin.
Pues ja sí que per començar a parlar d'aquestes ofertes, no? Si de cas, ja que tenim aquí la Pilar Meli, vull dir que deixem que parli una mica i comencem per ella. Pilar, tu has fet algun curs ja, crec que dos cursos, sobre grafologia. Però era grafologia sobretot general, de cara a aprendre el que és la grafologia en si, sobretot pel tema com ens afecta, com que podem aprendre...
Interpretació de l'escriptura. Sí, ja hem fet un curs i de
de introducció a la grafologia, que es va ampliar després amb una segona fase, i aleshores sí que era grafologia general. Però ara aquest any el que sí que mirarem de fer
és això, el que volia. Quin curs?
El curs de grafologia infantil. És a dir,
infanto-juvenil, pot ser?
Infanto-juvenil, sí, perquè agafa des dels primers gargots, com aquell que diu, fins a que el nano doncs, ja té una escriptura ja pràcticament ja d'adult, que és sobre els 16 anys. Aleshores, és per seguir la grafologia infantil, és una eina que és molt útil tant per mestres com per pares, com per gent que està en contacte amb gent jove, perquè et permet seguir el que seria l'evolució de l'escriptura. Quan els nens són molt petits, tu pots veure si aquesta escriptura s'està desenvolupant conforme a l'edat i seguint les fases que ja estan establertes de l'aprenentatge de l'escriptura, i en el cas ja de nanos més grans, que per exemple no, potser no han tingut problemes escripturals i han anat desenvolupant bé l'escriptura, però llavors de repent veus que comencen a tenir una sèrie de senyals, que diem nosaltres senyals d'alarma, que això ens pot parlar d'alguna problemàtica que estan passant aquestes criatures, aquests nois, noies, o potser hi ha nens una mica més grandets, i que s'està reflexant doncs, en les alteracions que podem veure amb l'escriptura. Mm-hmm. Llavors podríem veure doncs, que hi ha ansietats, o que hi ha obsessions, o que hi ha algun tipus de problemàtica. Moltes vegades passa que el problema es veu primer reflexat amb l'escriptura que amb el comportament del nano. I aleshores és que és una eina molt interessant que mestres, pares tinguin un cert coneixement, una certa noció del que és la grafologia aplicada als nanos. Amb la grafologia infantil en realitat no estàs interpretant, perquè l'escriptura està evolucionant contínuament, és una escriptura que està aprenent. Els nens comencen a escriure i tots més o menys són disgràfics, podríem dir. O sigui, disgràfics vol dir que la seva escriptura no està en equilibri amb el que és una escriptura ja pròpiament apresa, no? I aleshores el que trobem és que, clar, aquí no podem interpretar, no pots interpretar una escriptura d'un nen de 5 anys ni de 6 anys, perquè més o menys tots el fan igualment de acurada o menys acurada, harmònica, menys harmònica, dintre de les seves possibilitats.
No, o sigui, a més, el nen de 5-6 anys és quan comença a escriure.
És quan comença, i no pots interpretar.
No pots interpretar-la.
El que sí que pots fer, aleshores, és guiar el nen. Uh-huh. Guiar de manera que no arribi a haver un desequilibri entre l'edat cronològica i l'edat grafomotora. O sigui, guiar-lo a que vagi fent totes les etapes que ha de fer de forma, la forma correcta. Moltes vegades també, o sigui, amb el curset aquest també es donaran opcions d'aprendre una sèrie de les habilitats de base que necessita un nen per poder desenvolupar una escriptura correcta, perquè escriure s'aprèn jugant. O sigui, el nen ha de començar a jugar manipulant objectes per poder identificar colors, identificar formes, col·locar-les en l'espai. Tot això després s'abocarà amb l'escriptura. O sigui, l'escriptura és un marc gràfic, el paper és un marc gràfic, o la pissarra, o qualsevol element on tu plasmis el teu grafisme, on el nen ha de saber col·locar-se, ha de tenir, poder distingir les formes, les mesures, o sigui, tota una sèrie de coses que s'aprenen mitjançant unes habilitats de base. També és molt important amb els nanos ensenyar-los a agafar el llapis, a seure's d'una manera adequada, perquè tot això també pot repercutir en una escriptura que no sigui tan fluida ni tan harmònica. O sigui, és un món molt ampli, però ja dic, en realitat no estàs interpretant, com seria la grafologia clàssica, o sigui, la grafologia, quan parlem de grafologia...
Aquí és reeducant, no?
Aquí estàs educant i en el cas de que vegis que hi ha alguna problemàtica, reeduques.
Sobretot quan ja són una mica més grans, com dius, a partir... O sigui, aquí quan comences a treballar, per exemple, amb nenes, amb infants, podríem dir a partir dels 8 anys, no? Perquè és quan més podria començar a notar-se aquesta disfunció, si és que es podria
a
dir
veure,
així.
Pots començar, pots educar i reeducar. Educar, pots començar a educar des del principi
des del
que el nen,
tot.
Perquè llavors l'ensenyes a agafar el llapis, per exemple. que molts nens doncs, tenen una dificultat molt gran d'agafar-lo i l'agafen molt malament. O sigui, hi han formes d'agafar...
Fins i tot que te poses una postura...
Exacte. Aleshores, els ajudes a col·locar-se bé, els ajudes també a aprendre a fer el traç, que en realitat igual no estan escrivint, no estan utilitzant les lletres, sinó que estàs fent pintura, o estàs fent moviments, fas pregrafisme, no? Els ensenyes a desenvolupar el moviment d'esquerra a dreta, en què no es trenqui, hi hagi una cohesió, que vagi continuant, que sigui fluid, que en realitat no estàs escrivint encara, però sí que estàs posant les bases del que serà una escriptura. Aleshores, clar, això ho pots començar a fer des de ben petitets, en la que agafen el llapis i comencen a fer gargots o a fer dibuixos i així ja pots anar més o menys encarrilant el
llapis.
Vale? Aleshores, l'escriptura s'ha de anar desenvolupant i a partir dels 8 anys pots dir si hi ha un problema de disgrafia o no. Perquè, clar, fins que no arriba als 8 anys s'estan aprenent. Per tant, mentre vagin aprenent no pots identificar si el nen té un problema important.
De disgrafia.
Aleshores, quan als 8 anys sí que pots dir aquest nen és disgràfic o no és disgràfic. I això com ho veurem? Pues, es veu perfectament quan hi ha nens que tenen, per exemple... 10 anys i la seva escriptura, diries, aquesta escriptura correspon a un nen de 6 anys. És a dir, veus que hi ha un desequilibri entre l'edat grafomotora i l'edat cronològica. És a dir, que es va desfassant el nen a mida que va tenint el problema perquè li manquen unes habilitats de base, perquè no agafa bé el llapis. Per moltes coses veus que l'escriptura es va desequilibrant. O sigui... no va arribant en els punts on t'hauria d'arribar segons l'edat.
I pot donar-se el cas de que això vagi a més i ens podem trobar pues, en un noi o una noia que tinguin ja 14, 15 anys i, vull dir, t'has trobat en aquest problema?
Sí. Per si no s'intervé... Això no se soluciona d'una manera allò de dir espontània. No arriba el moment que diguis que cop i volta s'arregla. Ni s'arregla amb llibres de cal·ligrafia, perquè molts nanos els diuen a fer cal·ligrafia. Però la cal·ligrafia és copiar. Tu el que has d'ensenyar és a fer el moviment.
Clar.
És a dir, la cal·ligrafia és forma i tu treballes moviment. Aleshores, un nen que té problemes per fer el moviment, no li donis un quadern de cal·ligrafia perquè ho farà igualment, o millor, amb un sentit incorrecte, o ho copiarà malament. I això també, per exemple, a les escoles també se'ls ha d'ensenyar el moviment. Primer el moviment i a partir del moviment, quan això ja s'ha interioritzat, es passa... a la lletra, a les lletres. Llavors, el moviment és molt més fluid, molt més correcte.
Mm-hmm. Particularment, tu te trobes... Espera, que el Norbert volia fer-te una pregunta.
No, dic la reflexió aquesta, parlaves de cal·ligrafia, perdó, que potser a les escoles es va passar de la cal·ligrafia a deixar la cal·ligrafia perquè era molt rígida, perquè es copiava i tal, però no substituïa aquesta feina per una feina sistemàtica com tu proposes, no?
Sí.
I tu creus que potser faltaria formació, formació del professorat sobre aquest àmbit?
Sí. A mi m'han avisat de moltes escoles perquè vagi a fer xerrades i vagi a fer cursos de preparació.
O sigui, el que és a l'escola mateixa fas...
A l'escola mateixa m'avisen a vegades i faig una miqueta, o sigui, faig formació. Però trobo que sí, que hauria d'estar dins dels estudis de magisteri, fer unes sessions o una assignatura
o de pedagogia,
que sigui, exacte, que sigui ja una miqueta pues, basat en l'escriptura.
Sí
que fan pregrafisme, perquè vas a les escoles i veus que els nanos pues, tenen els seus murals, on han fet els seus gargots, on han fet la plastilina. Si fas formes en plastilina també en realitat estàs treballant la motricitat fina. O sigui, això, la motricitat fina sí que l'estan treballant. Però bueno, ja no es dona la importància que potser s'hauria de donar. Per exemple, l'agafar llapis no se li dona cap importància. No se li dona cap importància. Quan en realitat pues, és una manera de que ajudes a que el nen pugui fer la lletra millor. Perquè primer, si tu tens una aprensió disfuncional del llapis, el nen es cansarà, el nen no es col·locarà bé, o millor no col·loca bé el que és l'escriptura o el dibuix o el que sigui dins de l'espai del full. O sigui, que hi ha tota una sèrie de coses que es van acumulant i aleshores fan que els nanos tinguin després problemes amb l'escriptura, que arriba un moment que es cansin, que no s'entengui, llavors arriben edats que necessiten treballar molt el que és prendre punts o dictats o el que sigui, i clar, què passa? Pues es desmotiven. Poden arribar a tenir fracàs escolar i 30.000 coses. Quan és una situació que es pot treballar prèviament i es pot corregir. Però clar, quan més passa, els hàbits són pitjors.
Clar.
Quan més aviat s'agafa, millor.
I pot derivar en que aquest jove, vull dir, arriba fins i tot a una edat, si no se li ha corregit el tema de la disgrafia, que el que dius tu, en un fracàs escolar, i que arribarà potser als dir que acabi a l'ESO, si és que la pot acabar, i després ja d'adult continuar amb la mateixa problemàtica, si és que no hi ha per a aquesta persona. No sé si t'has trobat en aquest cas, que la persona ja adulta s'hagi ja, vull dir, és tanta la necessitat, sobretot quan comences a buscar feina, que si has d'escriure, no sé, tot una que ahir és quan comences a dir, ostres, i en aquest cas, doncs, aquesta persona mateixa o també a través dels pares i tal, s'han adreçat a tu per poder-la corregir, en aquest cas.
Un cas d'un noi que havia de fer la selectivitat i era el que anava més amb la nota millor de l'institut i li havien dit els mestres que suspendria perquè no li entendrien, no li podrien corregir els exàmens. I llavors aquest cas doncs, va venir en poc temps, perquè clar, llavors el nano sabia què jugava, va posar molt d'interès, un xaval molt intel·ligent, vam treballar, doncs, vam començar, devia ser el gener, i va fer la CELE perfecta, va treure la millor nota de l'institut, li van donar un diploma d'aquest que dona la Generalitat per nota, o sigui que fantàstic, vaig estar supercontenta.
Precisament això no vol dir que el fet d'un problema d'aquest cas, de l'escriptura, no influeix per res en la intel·ligència del que és tot el contrari.
No
pot ser una persona molt intel·ligent.
No té res a veure.
És precisament pels mals hàbits que ha agafat.
I potser hi ha alguna problemàtica de tipus de que les habilitats de base de l'escriptura no s'han assolit algunes, o fins i tot ja pot haver un problema de mala aprensió, de mala col·locació, vull dir que són... Ja, és que és un ampli espectre. Vull dir, tu has de fer una sèrie de proves, has de mirar bé quina és la base per aquella persona, aquell nano, pues, té aquests problemes d'escriptura.
Aleshores, la proposta de curs que tu fas a la Universitat Popular, a la UPCM, de quantes sessions que seran?
Són 10 sessions i amb elles pues, faig una explicació més o menys de tot, entre tot. O sigui, explicar les fases de l'escriptura dels nanos, quan hi ha un problema de disgrafia, què passa amb la disgrafia, quines són les habilitats de base, quina és la reeducació que es pot fer, els estris que poden ser útils per una reeducació de l'escriptura, per exemple, doncs els fulls amb pauta, quines pautes van bé, quines pautes no van bé, quin tipus de bolis i llapisos i totes aquestes coses són més útils per nanos que tenen problemes d'agafar llapis. I bueno, és una miqueta, no és un curs a fons, perquè evidentment això és una especialitat complexa i
ja
molt llarga.
Seria, diguem, a més, després, o sigui, això seria un inici, no?
Més que un inici, és un tast, perquè no, a veure, per ser reeducador, grafòleg, reeducador de l'escriptura has de ser grafòleg primer,
clar,
perquè passes una sèrie de proves i una sèrie d'escales que has de tenir coneixements grafològics. És a dir, és una branca, és com si diguéssim un post de grafologia, o sigui, és una branca totalment que has de ser grafòleg. Però en aquest cas, fent aquest curs, amb aquest curset, doncs hi ha un tast d'una miqueta de tot, perquè la gent tingui nocions. Els pares sàpiguen quan el nen agafa malament el llapis, sàpiguen com s'ha de seure, el nen esquerrà com s'ha de col·locar, que també és un altre cas.
És una pregunta que te volia fer abans.
Sí.
El fet de ser esquerrà, podria dir que és te trobes més sovint amb aquesta problemàtica de la disgrafia?
És un hàndicap. O sigui, ser esquerrà en el nostre tipus d'escriptura que va de l'esquerra a la dreta és un hàndicap, perquè el braç i la mà, l'anar per sobre el full primer, es tapen. Per tant, perden la referència del punt de partida. Després, al moure tu el braç, quan tu ets dretà, el teu braç no té cap topall, vull dir, va circulant i circula de forma lliure, totalment. En canvi, el nen esquerrà es toca amb ell mateix. Llavors, què fa? Es col·loca de forma forçada, posa la mà forçada escrivint per dalt, vull dir que tota una sèrie de coses que l'estan amb ell forçant a cansar-se més, forçant a escriure malament. Per tant, és una altra situació, és una situació que sí que és complexa.
Sí, que podrien dir que molts dels casos, en, sobretot a les escoles, molts dels casos estarien en aquí, amb els,
sí,
amb els infants, sí, que serien esquerrans.
Sí,
podria.
Sí, ja, sí. No, això no vol dir que no hi hagi un nano que es col·loqui bé. És estrany, però a vegades passa, però sí que hi ha un percentatge bastant alt de nens esquerrans.
Mm-hmm. Sí. Per tant, aquest curs, o petit curs, ja dic, perquè, o TAS, com tu vulguis dir-li,
sí.
Sí, per això és per això que també li posaves el nom de seminari, perquè és més bé com un TAS, no? Com un,
sí,
curs
és
complet.
És donar una sèrie de pautes, unes nocions, a gent que estigui interessada en l'educació dels nanos, en l'educació de l'escriptura, mestres, per exemple. Vull dir que és com fer com les xerrades que jo puc fer, per exemple, en una escola, però molt més ampli, i seguint ja una temàtica, o sigui, passant ja per tots els punts, no fer una xerrada solament d'un tema en concret, com per exemple ja també parlo de la lletra lligada o deslligada, que moltes escoles em diuen, és que quina és millor, la lligada o la deslligada? I amb això doncs, també els hi faig alguna xerrada explicant quina és millor i per què és millor, no? I llavors això està inclòs també en el tema, vull dir que amb el curs hi ha moltes coses que vaig posant i posat a dins.
A mi, no, que em sembla que el que estàs explicant, tot i que sigui un tast només, és interessantíssim, perquè sovint quan hi ha problemes d'escriptura, els nens el que reben a vegades són impulsos negatius.
Exacte.
És a dir, pressió perquè facin,
exacte,
bona lletra,
sí,
i
sí, sí.
És que no puc, no me'n surto. Pot derivar en problemes d'autoestima, a vegades, pot derivar en que el professorat cregui que hi ha problemes de capacitat intel·lectual i no ho és, i que a casa doncs els pares s'enfadin perquè no escrius bé i no ho fas bé perquè no vols, i aquell tipus de coses, entres,
exacte,
en aquella espiral,
sí, sí,
negativa,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
I llavors aquest tastet que tu proposes en 10 sessions, a mi em sembla que és donar
pot ajudar
molt. Avaluar, sí, correcte,
sí.
Perquè com en tantes altres coses, no? Quan un nen, una nena, un mestre, els pares tenen alguna pista sobre el que pot estar passant, també l'angoixa.
Exacte, i llavors el nano també, a vegades, vull dir, el sol fet de no tenir la pressió aquella de, clar, és que escrius malament, és que no ho fas bé,
clar,
és que no...
I perquè no vols, sí,
exacte,
nano,
perquè no vols, no vulgui, un nen disgràfic és que no pot.
Clar.
És un trastorn d'aprenentatge, eh?
Uh-huh.
I a vegades diuen, bueno, és que té a veure, no té res a veure ni amb la disgrafia, ni amb la discalcúlia, ni amb la dislèxia, res, vull dir, és un trastorn que a vegades va sol, la disgrafia, o a vegades va acompanyat amb un altre, no?
Uh-huh.
I aleshores, doncs, clar, vull dir, el fet de dir, bueno, tens aquest trastorn, els pares sàpiguen ja, saben ja el que passa, saben quines possibilitats tenen de solucionar-ho, doncs aleshores tot això relaxa molt el nen, relaxa l'escola, perquè els mestres es posen en contacte, vull dir, ho parles i ho saben, i evidentment se surt una miqueta d'aquesta roda que cada vegada va més, perquè cada vegada és pitjor. I les notes aquelles en vermell, no ho fas bé, cuida, no sé què, doncs, bueno, fora el vermell, i res, el nano per poca cosa que faci molt bé, doncs ho estàs fent molt bé. Hi ha nanos que tenen uns problemes enormes, a part d'escriptura, de col·locar-se en l'espai de la pàgina, doncs, bueno, posa-li unes pautes, posa-li un paper en pauta que ja li doni una sèrie de facilitat per col·locar-se fins que ho vagi aprenent, i això vagi interioritzant. Mm-hmm. Perquè en realitat el que han de fer és interioritzar el moviment, interioritzar on han de plasmar el que és la grafia, i això pues, porta també una miqueta de temps i paciència.
Mm-hmm.
Però el nano es desangoixa moltíssim.
Molt bé, està molt clar que aquest curs va molt adreçat a, anava a dir, a associació de pares i mares d'escoles, però
tothom,
pares i mares
pares,
particulars.
Sí. Avis,
vull dir
que a vegades han d'ajudar a fer els deures, a tothom.
Vull dir, va bé, ja dic, sí, escoles, sí, sí. Però pares, mares, avis, àvies, vull dir que de manera... O germans grans, vull dir que s'han de fer d'alguna manera.
Tothom
o tiets,
que fa,
vull dir que,
sí, sí.
Que estan d'alguna manera a càrrec d'aquests infants, com fins i tot la persona que a vegades fa de cangú a casa perquè els pares estan treballant i arriben més tard, i és una manera que també aquesta persona la pot ajudar a la nena o al nen, precisament,
sí,
davant,
sí,
aquesta,
sí,
problemàtica.
Sí, ja dic, és donar unes pautes, aprofundir també una miqueta en unes pautes, dir el per què, explicar el per què es fa, i per tot el, aquell que estigui interessat, doncs, en ajudar els crios que tingui el seu càrrec o...
Mm-hmm. Ja, molt interessant. I ara farem una pausa, una pauseta amb música. Crec, Norbert, que has demanat una cançó concreta, que era...
Si pot ser Doques Grasses.
Doques Grasses.
Que de és... Bones, per exemple.
I a més, que així ens posem una mica contents.
Però vaja, de l'últim disc, la que vulgueu.
I així, molt bé.
El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí, sóc feliç, però del perill. T'estimo molt i també tinc por. Sempre porto un tros d'ahir i un altre com m'escapo i un altre com m'escapo. Sempre porto un tros d'ahir i un altre com m'escapo. Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser. Que tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així. No seràs, però m'ho vull creure, que al final s'ha decidit. Si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat, som la sort de ser aquí. Segur que sí.
Molt maca i almenys va molt bé escoltar Oques Grasses i aquesta no és tan de les que tenen més alegres, però està molt
sí,
bé.
Tira la melanconia, però vaja,
sí.
És maca no. I forma part d'un disc molt recomanable.
Molt bé. Doncs, a veure, continuem parlant de les propostes que es presenten en aquest quatrimestre. Hem comentat que hi havia, així per continuar una mica, de les més veteranes que s'han fet a la universitat i aquesta es torna a repetir, podríem dir dansa lliure, oi? S'ha fet des d'un principi, aquesta...
Sí, des de la primera edició la Núria Escrich imparteix aquest curs, que és un curs ben estable, té un nucli d'alumnes constant i després doncs, en cada edició alguna persona més s'apunta. Sí, sí, el de dansa lliure és així, és persistent des del principi, com ho és també l'àrea d'història de la dona, de la Mercè Borràs.
En aquest cas canvia de nom per això, eh?
Correcte.
D'alguna manera l'ha vestit de manera diferent, que seria la mirada violeta.
La mirada violeta. Mantenint el fil de sempre, des de l'origen dels seus cursos. La Mercè també és una persona, una professora que hi participa des del principi. La Pilar, que m'he estat xerrant ara una estona, doncs també...
També penso també que has fet el 18-19...
Potser 19, dues edicions,
20,
no?
20, o sigui, vas fer dues quadrimestres.
Dos quadrimestres vaig fer, sí, perquè vam ampliar.
Sí,
vam ampliar
el 19-20, podríem dir, sí, perquè sí, vas fer el primer quadrimestre molt bé i el segon quadrimestre...
Vam acabar fet per ordinador.
Sí, exacte.
Videoconferència.
Sí,
vam acabar pues, una miqueta... Però bueno
es va fer,
es va poder acabar bé.
Però el vam fer.
Es va fer un bon esforç de part de tothom i déu-n'hi-do, també que va sortir. Tan espantades i espantats que estàvem quan...
Oh, com mira, ho farem, és la manera d'aprendre, eh?
I tant.
Trobar-te amb reptes.
I tant.
I aprens.
Sí.
No toca més remei.
Sí, sí. Doncs bé, això que dius dels cursos, mira, jo, a mi sempre m'agrada separar-los en tres espais, no? Si entreu a la web, veureu que estan distribuïts, diguéssim, a la manera acadèmica, no?, per àrees.
Serien així perquè es puguin dir, mira, aquests serien d'art, no?
Correcte.
Per començar així, de manera alfabètica, uh-huh. D'art. Ensenyament, en aquest cas pues serien el de grafologia infanto-juvenil. Després seria un altre de història.
Uh-huh.
Història, valors socials també. Podrien, uh-huh. Això és sí. Que mirant en la web és el que veus.
Sí, diguéssim, el tema d'humanitats, no? Que uh-huh. Podríem dir també.
Uh-huh. Uh-huh.
Sí.
I la natura.
I la natura. Sí, llavors els podem agrupar també dient que hi ha cursos d'autoconeixement per conèixer-se a un mateix, a una mateixa, i això podria ser la dansa, per exemple, no? Que a través del moviment doncs arribes a poder descobrir formes pròpies d'expressió que no coneixies. L'entrenament expressiu vital de la Carla Otero, que fa un paral·lelisme molt interessant entre el que és el teatre i el que és la manera com ens conduïm en el dia a dia, no? Si ho fem amb llibertat, amb pausa, amb calma, de manera conscient, i fa aquest pont tan interessant entre la vida quotidiana i el teatre. I fins i tot el del cavall emocional, que l'Helena Fradley i l'Helena Pérez fan també des del principi, també, d'alguna manera, a través del coneixement dels cavalls, també...
Sí,
oi que sí, Conchi?
És molta teràpia, oi que sí?
Sí, sí, sí.
És molt terapèutic.
És molt terapèutic. I aquests podrien ser els cursos que diem d'autoconeixement. Les fronteres en les classificacions sempre ballen, no? Tant siguin acadèmiques com no. La resta podríem dir que serien cursos de coneixement de l'entorn, des dels més acadèmics, com pot ser el d'en Jordi Martí, de la iconografia.
Aquí és història de l'art, també.
És història de l'art.
En aquest cas, mirant a través de la iconografia, uh-huh. Serien els quadres, no?, el que volen dir.
Uh-huh. Podria ser aquest... Podria ser el propi de la mirada violeta, que ajuda a analitzar també el...
Seria la història amb ulls de dona.
Amb ulls de dona, correcte.
Veure la història amb ulls de dona.
I aquest és un eix que ens dona molta satisfacció i és un eix que s'ha consolidat, aquesta presència sempre de la mirada de dona, no? La introducció a l'arqueologia... de la Nàdia Tarifa també seria un curs de reconeixement de l'entorn, uh-huh. Que ja el planteja sempre, perquè aquesta és també com la segona intervenció que té a la Universitat Popular, és un curs introductori i sempre el planteja en proximitat àmplia,
Aquí podríem dir que en aquest curs és on es pot donar aquesta primera part, que serien les classes, el que serien les...
Correcte.
Crec que té 7 sessions, no? Sí, 7 sessions, de les quals 6, que serien les classes pròpiament dites de
teòriques,
que en aquest cas sí que serien virtuals o telemàtiques.
Sí.
El motiu?
La distància.
Vale, perquè ella està...
Ella
no
és investigadora, ella investiga temes relacionats amb l'alimentació en el neolític, i bé, hi ha moviment, ha estat a cavall de Brussel·les, i ara viu a una distància suficient de Palau com perquè quan ens va plantejar la possibilitat li diguéssim que sí, vaja, que ho enteníem. I llavors aquest curs culmina amb una sortida de camp de proximitat. També en aquest espai de coneixement de la realitat i de l'entorn hi hauria el curs d'ornitologia, que ja comença a ser també...
També podríem dir de natura,
clàssic,
no?
De natura, sí. I també doncs, aquest té dues sessions teòriques i una sortida de camp. El que dèiem abans del cavall emocional és una única sessió de 3 hores que combina teoria i pràctica.
Crec que en l'anterior curs precisament va ser un dels curs que es van poder fer de manera presencial, per no dir l'únic, que es va poder fer de manera presencial perquè ja era a les acaballes de, vull dir, cap a la mes de maig, crec que es va fer, oi?
Amb la mascareta, amb la distància i aquelles coses, però vam
poder... A l'aire lliure,
sí, va ser.
Allà justament on estan al Moianès, a l'Espai l'Harmonia, que és on tenen els cavalls.
I per acabar, bueno, hi hauria el de música contemporània, que
també aquest seria d'art.
També seria d'art i és de coneixement de l'entorn. I després hi hauria un tercer format de curs que ens agrada dir-li cursos d'intervenció perquè impliquen un coneixement actiu, com en aquest cas és el curs de migracions, que ens impartirà Sara Montesinos, una persona... coneixedora del tema de les migracions. Ella va estar a Lesbos en el seu moment, té publicacions en respecte, i aquest seria un curs del format com hem pogut fer algun curs de no violència, que podríem dir cursos de temàtica social o d'intervenció. Però, vaja, les fronteres sempre humanitat...
Sí, sobretot les fronteres europees fortalesa, no?
Bueno, ja ho plantejo aquí.
Fronteres d'ahir, d'avui...
Serà un curs també interessant.
També seria, però en aquest cas sí que és, bueno, es podrien dir també és com un seminari, no?, de dues sessions.
Sí, són dues sessions. Tots els cursos els teniu a la web, com sempre, amb el currículum del professorat i el desenvolupament de les sessions. El curs de la Pilar és un exemple, no?, perquè és un relat prou extens com perquè puguis fer-te càrrec dels objectius i de les sessions d'una en una, i així seria un exemple de feina molt ben feta el que hi ha presentat. I ja està, hi ha diversitat des del que dèiem d'una única sessió teòrico-pràctica a les dues sessions del seminari, a sessions de 6-7, cursos de 6-7 i els de 12, que serien el nivell, diguéssim, l'extensió més gran.
Després, el començament del curs, per quan està previst? Primer s'ha de fer l'acte inaugural.
Primer hi ha l'acte inaugural, la conferència de la Glòria Sabater. El proper dia, ara no tinc el calendari aquí, el dia 25, potser, o el 24?
No, el 24.
El 24, el dia abans, oi? Diumenge a la tarda.
Sí. Glòria Sabater, podem dir, en aquest cas la conec perquè ha estat aquí en el programa de Sota les Llambordes, i possiblement no trigarà gaire a estar de nou.
Una conversa molt interessant, per cert,
que
vaig tenir el gust de sentir. Sí.
Sí, ella és escriptora, de fet va guanyar el premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El vell de la deessa, que ho va guanyar el 2020, i justament per això havia estat en aquest programa parlant, perquè el 2020 no es van poder fer presentacions de llibres, o les presentacions presentacions que es van fer van haver de ser de manera telemàtica pel mateix tema, que per la mateixa forma que ha, que va afectar tant a universitats com a tot arreu, no, la pandèmia. Doncs ella serà la encarregada de fer aquesta taina, lo que fa la conferència, oi? Que serà el dia 24.
El dia 24 a la tarda, a l'Ateneu, Centre Democràtic i Progressista, a les 6 de la tarda.
Sí, a les, crec que és a les 7.
A les 6 o a les 7?
Jo he vist en el cartell.
Has que, vist en el cartell?
En el cartell i a la web, perquè també he entrat.
I jo crec que tu l'has vist bé.
Sí, 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 el cartell ja ho posa molt clar, perquè està penjat per alguns llocs estratègics, no? Sí. I aquí mateix, al centre cívic, a baix. Estem a la ràdio, però per entrar a la ràdio s'ha d'entrar pel vestíbul del centre cívic. Hi ha un cartell penjat i ho posa molt clarament que molt és bé. A les 19 hores.
I cal fer inscripció?
Cal fer... Sí, perquè de moment... Bueno, no crec que s'hagi de fer inscripció, eh?
No, però perquè ja estem al 100%, no?
Avui és a partir d'avui divendres, que és al 100%, i a l'aforament del Centre Democràtic, que és on crec que es farà aquesta activitat, penso que, en principi, l'aforament és de 100 persones. Si assisteixen 100 persones, anirà molt bé, no?
Serà la primera activitat que farem sense haver de, no? d'atendre aquestes rigideses, no? Rigideses necessàries, no? Però controlar l'assistència i així.
Bueno, ja anem, estem ja a la part, o sigui, a la part final del programa i d'alguna manera, Norbert, ens has explicat, crec que no ens deixem res d'aquest curs, eh? Els horaris, ja tot plegat, crec que tot queda ben explicat a la web. Es tracta d'entrar a www.universitatpopularcaldesdemontbui.cat, de Caldes de Montbui, i aquí doncs podeu entrar i trobareu tot, o sigui, fins i tot la manera de fer-se les inscripcions, que és a l'apartat inscripció, i aquí es clica l'enllaç que hi ha, no?, del formulari, per immediatament doncs ja demanar les dades, etc. I bé, vull dir que jo crec que els horaris, preus, tot plegat està, ho informa en cada curs. Vull dir que es queda ben detallat, eh? Penso. I bé, així per acabar el programa, que sempre aquí res molt ràpidament perquè no donarà més temps, crec que havia una pregunta i ara que ho incorporarem en aquest programa sempre de parlar ja de llibres, però per no dir quins llibres heu llegit últimament i tal, sobretot, si, per exemple, a tu, Pilar, el dia que vas néixer, que no diré ni el dia, bueno, si vol dir el dia...
No tinc cap problema.
El dia, no, però quin llibre... Quin llibre era el que més es va llegir, o el més venut? El de ficció?
El de ficció és un que es diu Love is Eternal, que l'amor és etern, d'Irving Stone, que he mirat qui era, i era un senyor que va néixer a San Francisco el 1903.
Americà.
I va morir a Los Angeles, sí, és un escriptor nord-americà.
I el de no ficció? Perquè
és una novel·la històrica, aquest. I el de no ficció és un que es diu But We Were Born Free. Pero habíamos nacido, o sea, nacimos libres, de Elmer Davis.
Molt bé.
També
bueno.
Nord-americà.
Bueno, pues sí, en aquest cas, Norbert, te lo saps?
No pateixis.
Bueno, ja ho parlarem
tenim,
en algú.
Tenim prou amb el que ens ha dit la Pilar.
Ho parlarem en una propera, perquè com acostumes a venir per aquest programa, vull dir que ja ho parlarem en una propera ocasió, quin és el llibre que quan tu vas néixer i l'any, que va ser el que més era el més venut, tant de ficció com de no ficció. I a partir d'ara, cada setmana, sempre ho comentem. I ara acabem de nou amb música, hem de acabar el programa. Pilar, te toca a tu. Quina has escollit?
Beatles, la que vulguin allà al control.
No me'n recordo.
Penny Lane.
Penny Lane.
Penny Lane.
doncs acabem amb Penny Lane. Doncs que, com sempre, diem moltes gràcies per acompanyar-nos avui al programa, Norbert, Pilar, i també us desitjo que hi hagi molta, o sigui, que s'apuntin moltes persones a les propostes, sobretot, bueno, totes les propostes són maques, però aquesta de grafologia infantojuvenil educa molt, sobretot en el tema de la disgrafia i de l'escriptura. Vull dir que és molt important, i sobretot com va adreçada als infants i als adults, bueno, infants, juvenil, no? Doncs que seria molt interessant de que tant pares i mares, com professor, com qui vulgui, doncs se n'apunti. Vinga, acabem ja d'escoltar Penny Lane.
The shelter in the middle of the roundabout, the prettiness is selling poppies from a tray, and though she feels as if she's in a play, she is anyway. Penny Lane, the barber shaves another customer, we see the back.